Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Què tal? Benvinguts. Passeu al Barça reservat, episodi 34 d'aquesta tercera temporada. Ens acostem a l'estiu i a les vacances, però encara no en fem de vacances, així que tindreu encara un reservat més aquí amb el Jaime Miguel i el Xavi Campos. Què tal? Com esteu?
Bé.
Molt bé.
Bé.
Avui tenim cosetes aquí al reservat, variadetes, perquè parlarem de vestits, parlarem de noms d'entrenadors, de Mercato, obres a la ciutat esportiva del Barça...
I això que no és de Bernat.
I això que no és del Bernat.
És a l'home de les obres.
Ell és Camp Nou. Ell és Camp Nou. Llavors, avui que no ha vingut el Bernat Soler, farem una miqueta d'obres també, però no Camp Nou, sinó de la ciutat esportiva. Però el que deia que abans, que estan a punt d'arribar a l'estiu, hem parlat molt de la pretemporada al reservat, i hi ha una coseta de la pretemporada que vam anar dient dels dos amistosos que el Barça estava planejant de fer, que eren a Marroc i a Nairobi. S'ha cancel·lat, finalment, el de Nairobi. No jugaran a Kènia, i això el Barça va prendre aquesta decisió pels brots d'Ebola que hi ha als països africans. No tots, és cert. A Kènia és cert que encara no s'ha detectat cap cas, però tot i així és un dels 10 països africans que estan en risc, i per tant el Barça, lògicament, doncs va decidir no esperar a veure com evolucionava la bola, sinó que senzillament cancel·lar aquest partit, que era un amistós amb el Liverpool, a Nairobi, i llavors han buscat alternatives. Bé, han buscat, tenien d'altres a sobre la taula, tenien una proposta, per exemple, de jugar contra un amistós amb el River Plate a l'Argentina, que ara mateix és una de les opcions que més estan estudiant, conjuntament amb el partit del Marroc, eh? Aquest es manté. I veurem si
a l'Argentina,
A l'Argentina. El que passa que aquí, clar, hi ha dues coses. S'ha de consultar en Flick per tota la qüestió de desplaçaments, encara que aquesta pretemporada no n'hi ha perquè n'hi ha pocs perquè hi haurà l'estaix i no una gira. I després tot el que vas comentar, Javi, de cada amistós, els diners que et paguen en funció dels jugadors que poden anar, no poden anar. Clar, alguns mundialistes ja s'hauran incorporat, però clar, si s'incorporen i després els fas fer un viatge llarg a l'Argentina, doncs suposo que també això s'ha de valorar i tenir en compte. Però vaja, el cas és que el partit de Nairobi, que estava ja pràcticament tancat, pendent només d'acabar de decidir quan s'ingressaria en funció dels jugadors que hi anaven o no hi anaven, doncs evidentment el Barça l'ha cancel·lat.
O sigui, ara hi haurà dos partits a Anglaterra,
sí,
durant l'estatge entre finals de juliol i principis.
Dos o tres, al final.
Estan a l'aire, sí. Un públic i dos a porta tancada, diuen, que volen fer, una cosa així.
Sí, com partits més d'entrenament, sí.
Aquest del Marroc, el que pugui substituir el de Kènia i el Gamper, no? Aquesta seria la pretemporada del Barça.
Bueno, dos, tres, quatre, cinc partits. I el Gamper veurem, perquè l'Ajax al final no podrà ser... perquè que té partits de conferència
europea, i
per tant, també és cert que el Gamper ja va dir al Bernat que la data és bastant tard, perquè és a mitjans d'agost.
19 d'agost, va dir.
19, sí. Més o menys. I llavors, 19? Després, o abans, una mica abans, perquè 19 era la primera jornada de Lliga.
No, 22 era la primera jornada de Lliga.
Ah, doncs bé.
És que serà un abans, la Lliga, però...
Sí,
que
però el Barça...
El primer partit per al Barça serà 22-23 d'agost, i entre setmana... El 19 seria el dimecres, potser és el 18, dimarts, està previst.
Però clar, moltes lligues europees ja han començat, enmig de les competicions llavors costa més trobar el rival, però vaja, això s'haurà de decidir. Però aquest partit de Nairobi no es jugarà, com a mínim és el que ha decidit el Barça, i llavors veurem com queda definida aquesta pretemporada. Un altre canvi que hi haurà aquests mesos i aquest estiu, i és un canvi que trobaran els jugadors del Barça quan tornin a la ciutat esportiva a fer la pretemporada, que és cap al 13-15 de juliol, doncs serà que s'hauran fet obres a la ciutat esportiva. Són obres que faran aquesta residència pels jugadors que Flick tant li agradaria i que va dir els primers dies que vas visitar la ciutat esportiva que trobava a faltar? Doncs no, perquè aquesta obra és gran, aquesta obra està allà en stand-by perquè hi ha prioritats o necessiten altres coses, com per exemple... la que faran ja han començat, és l'ampliació del gimnàs del primer equip masculí. Mira que hem parlat de la preparació física. Doncs sí. Evidentment, si tu vols millorar aquest aspecte, consideren que el gimnàs s'ha quedat petit, necessiten més espai per fer més treballs al gimnàs, més màquines, el que sigui, i llavors han ampliat i es trobaran un gimnàs nou, molt més gran, amb moltes més màquines per treballar bé la preparació física, que ja vas dir, Javi, que en Flick, de fet ja fa dies vas dir que va demanar, una de les seves peticions era demanar un preparador físic que portaria de la Federació, amb ell va treballar la Federació Alemanya o el Bayern, no me'n recordo.
Bueno, el diari Ara ha publicat la setmana passada, crec que va ser, els dos noms dels preparadors físics que ha demanat. I un és un preparador físic que va treballar amb ell al Bayern de Múnich i un altre és un preparador físic que va treballar ell amb la selecció.
Ah,
o sigui,
d'acord.
Al final...
Els dos perfils.
Sí, hi ha dos perfils. Però pel que m'han dit, en principi, l'home que té totes les...
els números?
Els boletos per arribar.
Els números, sí.
Els números és el que va treballar amb ell a la selecció, digue, al Bayern de Múnich.
Que el nom no tant...
Sí, el nom es diu Holger Breutz. A més, ara està a l'atur, com ell estava a l'atur també quan va arribar a la Barça, i va ser l'home que va fer el Bayern del Sestete.
Amb ell.
I va treballar al Bayern de Múnich del 2014 al 2024. O sigui...
Queda clar que el tema físic i la preparació física per Flick... Sí. És important de cada temporada.
Ara, el problema...
Ara, hi haurà un problema.
Sí, hi haurà un problema. Hi haurà un problema que en principi creiem que es podria solucionar, però el Hansi Flick ha sigut bastant dràstic en aquest tema.
Inflexible, mira
inflexible,
que és estrany.
Sí, i intransigent, i diu que l'home que vindrà al seu costat a treballar la preparació física serà el responsable de la
Màxim.
Preparació física.
Ui...
I aquí, aleshores, tenim un petit problema, perquè en el club hi ha un responsable de preparació física que va venir, a més, amb galons, o sigui, perquè va venir amb el Raúl Martínez, van ser, que és Julio Tous.
S'ha fet molt famós, Julio Tous, aquesta temporada.
Sí.
N'hem parlat
molt. Per desgràcia.
No, primer va ser molt...
Perquè quan més parlen de la preparació física, generalment és per coses dolentes, no bones.
Primer es va parlar molt bé de Julio Tous.
La primera temporada sí que va ser... un canvi radical, almenys del que parlaven de l'Ivan Torres, que era el preparador físic de Xavi. Però aquest any...
Però Julio Tous és el màxim responsable.
Sí, màxim problema.
Llavors Flick ha dit, no, el que jo porto és el de la meva confiança i vull que sigui el màxim responsable.
Exacte. Llavors, clar, aquesta dos caps per una sola posició, no? En aquest sentit, en principi grinyola alguna. Què faran? Bueno, tindran que parlar. Tindran que parlar amb el Julio Tous. No, evidentment, Julio Tous no sortirà del club perquè és una persona de màxima confiança d'una persona molt important dintre del club.
Que és una persona que sempre treus el nom aquí,
sí,
a tu t'agrada molt parlar
d'ell. Es diu Alejandro Echevarría, és una persona de màxima
Deco,
confiança.
No?
I Deco, sí, però Alejandro Echevarría va ser un dels seus padrins, no? Que va apostar per ell perquè vingués al Barça. Llavors no sortirà del club, això segur, i no sortirà del primer equip. El que passa que sí que hi haurà una dualitat, i aquí és on hi ha... té que haver una mica un consens. De
que,
fet,
no sé com m'ho solucionaran, però no sé. Dualitats i això sempre és difícil.
I a més és una persona que cobra els seus dinerets, o sigui, els seus calerons. O sigui, no és una persona que diguis que, bueno, podem treballar amb una... No, o sigui, hi ha que donar-li un per què d'aquest sou i
un
per
què
bastant important. Llavors, no diré tormenta, perquè això ja seria una tempesta
no.
Perfecta, no, però sí que podrem tenir algun problema d'encaix dintre de la preparació física.
Ja hi ha hagut desencaix els últims mesos, aquesta última temporada, sí. No entre preparadors físics, sinó entre preparadors físics, serveis mèdics i de recuperació.
Sí, perquè preparadors físics
van
agafar la responsabilitat aquest principi de temporada de la readaptació.
Fins que Flick va dir la lesió que hi ha de Rafinha...
Fins a partir del clàssic al Bernabéu, a finals d'octubre, que van haver dues recaigudes de Rafinha. I això el Flick no ho va perdonar.
Bé, doncs veurem com se soluciona.
A veure.
Flick, de moment, tot el que va demanant li van donant, i perquè ell també és flexible amb altres qüestions, i aquí doncs veurem com s'acaba solucionant. Amb tu hem de parlar d'entrenadors, i ara parlarem d'alguns entrenadors, com Luis Enrique.
Luis Enrique, l'entrenador de moda.
Normal.
O sigui, dues Champions seguides.
Que sigui, no només de moda, és dels millors entrenadors que hi ha ara actualment. I un altre que sí que serà més... L'altre nom és més de moda, més revelació ha estat. L'altre nom, sí. Ara parlem d'entrenadors. Obrim la carpeta Mercato, que ens agrada molt, també, el reservat. Perquè ja tenim el primer fitxatge del Barça.
Antoni Gordon.
I això que encara no tenim l'1-1 confirmat, però hi serà.
Sí.
L'1-1, entenc. Llavors, a veure, aquest fitxatge d'Antoni Gordon, que s'ha fet un ingrés, una despesa important.
70 milions és variables.
Tota aquesta qüestió econòmica de Gordon afecta o no afecta a tota la part per l'1-1, per Fair Play?
El Fair Play no afecta.
El Fair Play
no afecta, no té afectació negativa respecte al Fair Play perquè afectarà a partir de l'1 de juliol. I el Barça aconseguirà l'1-1 tancant l'exercici el 30 de juny. O sigui, uh-huh. Començarà la temporada 2026-27, aquesta és la previsió i la certesa que hi ha al club, tothom ho dona per fet, amb l'1-1, que permetrà operar amb normalitat aquest estiu, de moment, aquest estiu. I no afecta perquè el contracte de Gordon serà vigent a partir de l'1 de juliol. Sí que té una afectació econòmica en l'exercici 2025-26. Sí. Aquest, com que el traspàs s'ha tancat i s'ha fet públic el mes de maig, abans d'acabar l'exercici econòmic 25-26, aquests 70 milions sí que s'apuntaran en l'endeutament, perquè el Barça els deurà al Newcastle, en el capítol de deute
d'aquest exercici. Que es tanca el 30 de juny.
Correcte.
Però, i això no et fa tancar més negatiu ni res? No t'afecta
en conceptes de Fair Play, no.
Va.
Perquè el contracte del jugador entra en vigor a partir de l'1 de juliol i l'operació la Lliga la interpreta que ha de tenir efecte a partir de la pròxima temporada, que és quan el jugador s'incorpora. Això són qüestions molt tècniques. Mm-hmm. Pel que fa a l'endeutament, el deute sí que els milions d'aquest traspàs s'apunten a aquest exercici. Però és un problema que el Barça es veuen en cor de resoldre fàcilment. No és un gran problema perquè no té afectació sobre l'actuació del Fair Play, que és el que realment amoïna i volen tenir seguretat de tenir l'1-1 per treballar bé aquest estiu.
Doncs això pel que fa a Gordon. Altres noms d'aquest mercat. Va, tenim dos noms més que vols parlar.
Vinga.
Quin vols començar?
Cancelo.
Vinga, Cancelo.
Ja està negociant el Barça amb el seu club de l'Aràbia Saudita, l'Al-Hilal. Han fixat preu, això ho explicava el Ramon Salmurri aquests dies. L'Al-Hilal ha dit que negocien a partir dels 15 milions d'euros. El Barça creuen que podran rebaixar una miqueta aquesta xifra, i si no la rebaixen assumiran el cost de l'operació, i també, ho va explicar el Salmurri, el tot costa, hi ha la possibilitat que entri algun jugador, Marc Casado, el seu agent és el mateix que el de Cancelo, Jorge Mendes...
Però Marc Casado ha d'entrar en moltes coses, sí, sí. Vull dir, al final no ens dona per tant Marc Casado.
És una opció, jo crec que...
Tenim que clonar-lo, així podríem...
No està tan avançat això, però és una possibilitat que crec que el Barça ha posat sobre la taula de l'Al-Hilal, que ja assumeix que Cancelo deixarà de ser jugador seu per venir al Barça ja de manera definitiva i amb propietat. El Barça se'l quedarà, no hi haurà sessió?
És una negociació que em té fascinada, que costi tant. O sigui...
Bé, has de negociar, mica, no?
Però és una mica, ja jo crec que ho fan per tocar la pera. El club de l'Al-Hilal.
Home, és el seu jugador.
Bueno, sí, però... pensa que els àrabs, en aquest sentit, la gent de...
Són orgullosos. Són...
Són
negociadors molt complicats. Sí, i sempre... troben un problema, troben un obstacle...
L'Al-Hilal no hi ha l'Esteve Calzada?
No ho sé.
L'Esteve Calzada és el director general del club, crec, o...
No ho sé.
Sí, crec que sí. Calzada, estira't una mica, no? Bé, doncs la qüestió és que el Barça ja està negociant per quedar-se amb Cancelo, aquell fitxatge que va arribar que semblava que la gent el discutia molt i que no s'acabava d'entendre, doncs al final ha convençut tant que el Barça farà una inversió que intentarà que sigui la mínima possible. A partir d'aquí veurem si entren jugadors o no que rebaixin el preu. I després tenim tot el capítol davanters, que això ja s'acabarà de tancar tot aquest estiu, els diferents noms que hi ha, però com que anem tancant carpetes, doncs també és curiós saber alguns noms que el Barça doncs ha sondejat i que tenien a la llista i que vas descartant per diferents qüestions, o bé per qüestions que al Barça ja no li interessa, o bé perquè els jugadors marxen. I dels davanters, sempre el Barça ha tingut dues llistes. Ha tingut la llista top, diríem, el davanter que sí o sí hem d'agafar un top perquè marxa Lewandowski i tu has de portar un top, i després ha tingut la llista de, si pogués ser, doncs fins i tot nous o davanters de rol més suplent. més una segona categoria. I aquí hi havia un nom, del de tot, que agradava molt.
Morici, Morici, el davanter...
Mira, llàstima que no hi sigui el Bernat, perquè aplaudiria ara mateix.
Del Mallorca li agrada.
Li agrada perquè diu, és que és els davanters que li agraden al Bernat, que és davanters que fan gols, i molts gols, ja està, és això, i això és Morici.
Morici va baixar a segona divisió amb el Mallorca, i a partir d'aquí... el Barça es va activar i va començar a buscar informació, va sondejar la possibilitat o quines opcions hi hauria de portar-lo com a complement de la davantera, no com a substitut de Lewandowski, que aquí es parla del perfil alt, Julián Álvarez, no seria per fitxar en comptes de Julián Álvarez, sinó per sumar a la plantilla com una oportunitat de mercat, com un saldo. Es va buscar la informació i després d'analitzar-ho bé es va decidir que s'ha decidit que en principi no és un perfil que el Barça incorporarà aquest estiu. Tot i que a mi em sembla molt interessant.
Molt interessant
també.
El perfil
perquè
de
ja van tenir un look de Jong, no? O jugadors així que al minut 75 podien sortir en una jugada de córner, una jugada així a un pilota aèria, sempre podia ser una solució, Muriqui és una solució, però...
Segons
jo crec que
hi
ha altres prioritats, evidentment.
Sí, però... No, i suposo que també potser el jugador no pot esperar i en el seu moment també van dir, home, doncs ara no. Si, és a saber si a final de mercat, com que des de la plantilla al Barça, doncs potser sí que podria anar per Morici, però entenc que Morici doncs, ha de tenir també els seus tempos. Però jo trobo
està bé. A mi em sembla ben fet estar atent a aquesta situació de mercat per dir, home, aquest jugador fa molts gols. A veure, quines condicions serien? Ens interessa sí o no? Fer la reflexió i al final, si és que no, doncs no pots fitxar tots els jugadors que estàs seguint, perquè tindries una plantilla de 75 jugadors.
Doncs Morici, un dels jugadors que era a la llista, el primer d'aquesta segona categoria dels davanters, que agradava al Barça, que es van fer les consultes fa uns mesos, i que finalment doncs, ja el Barça sembla que aquest perfil o aquest jugador l'ha descartat i, per tant, doncs, anirà cap a altres carpetes. Sí, després del top, decideixen fitxar un segon, perquè també veurem en funció de les sortides i tot això. Van els jugadors com Caçador, pobre, que és el que surt a tot arreu sempre el seu nom. No és Mercato, però potser un Mercato de futur.
Mercato de
parlant d'entrenadors. I volem parlar de Luis Enrique i de l'altre d'un dels altres entrenadors catalans de moda.
Clar, perquè molta gent, no, veient com l'èxit de Luis Enrique, no, doncs pensa, i per què no Luis Enrique en un futur tornar a casa, no? Perquè a més ell sempre ha demostrat que és culer, no, sinó lo següent. Clar. O sigui, és una cosa que ho porta a la sang.
O sigui, jo vull, després de Flick, vull Luis Enrique.
Doncs no vull tampoc desanimar la gent, perquè Luis Enrique ha demostrat que és culer, però amb la
Perdona, culer i molt bo.
Sí, molt bo, perquè dues Champions no les guanya consecutives, que són tres, eh? Al final són tres Champions que ha guanyat, però són dues Champions consecutives. Doncs sento desanimar la gent, decepcionar-la, però amb la porta Luis Enrique no vindrà mai. I no és un problema amb la porta. No és un problema amb la porta.
Una altra vegada, és que...
No és un problema amb la porta.
Vas, Gavi.
No, però és que és la seva forma de treballar. La forma de treballar de Luis Enrique és molt específica, molt clara, amb un cercle molt reduït i amb gent de màxima confiança. I això és innegociable. Innegociable. I dintre del vestidor no hi ha ningú que no formi part d'aquest grup. Ningú. Ja ho va demostrar a la primera època del Barça, que va treure tothom que ell creia que no formava part del seu cercle. I, evidentment, si tornés, hi hauria un problema, no, lo següent, perquè una d'aquestes persones tindria que sortir del vestidor. No de sortir del club. Podria estar al club, però al vestidor, impossible. No hi hauria cap opció. I aleshores, clar, és Alejandro Echevarría. Evidentment, jo ho sento molt. Sembla que
tens una obsessió.
Ells no es van conèixer, no? Només van coincidir el primer any. El primer any de...
No sé exactament la seva relació, si es coneixen. Suposo que tenen una relació normal.
Van coincidir un any, l'últim any de Luis Enrique futbolista al Barça. Però Echevarría era directiu.
La forma de treballar de Luis Enrique és claríssima. O sigui, no s'accepta a cap persona de fora de la plantilla i, en aquest cas, del cercle de l'staff. O sigui, hi ha tres o quatre persones sí. i aquestes... És innegociable. O sigui, no hi ha cap opció de dir no, però farem una excepció. Amb Luis Enrique no hi ha excepcions.
Que és una mica el que ha fet Flick. Perquè Flick també és bastant, era bastant així. I és així que va dir després de la primera, quan va veure que allò passejava tothom pels entrenaments, va dir no. O sigui, aquí els entrenaments només els necessaris, però l'excepció... s'ha fet amb el
Sancho Barriga. Doncs en aquest cas no hi hauria excepció.
És una hipòtesi a mig llarg termini aquesta que planteja.
No, no, el que sí que és cert és que hi ha una altra persona, una altra futurible, que aquest sí que forma part de d'una operació molt possible perquè tant el club, Laporta, Deco i aquesta persona, Alejandro Echevarría, tenen molta afinitat amb ell. I ja l'han comentat, aquesta persona, que a partir del 2028, no el 2029, no, el 2028, que tingui les portes obertes, ja sigui...
Que tingui el telèfon obert.
Que ja sigui amb una clàusula provar-se, o sigui, on vagis però facis una clàusula, o que facis el pròxim contracte que facis...
Qui?
I es diu Cesc Fàbregas. Ah. O sigui que ara mateix podem dir que el home que té més opcions de substituir a Hansi Flick quan Hansi Flick consideri que ha finalitzat la seva etapa com a entrenador del Futbol Barcelona és Cesc Fàbregas. Primer, perquè és un entrenador que ja està demostrant amb el Como els seus valors i el seu rendiment. És la primera vegada, crec, que el Como va a la Champions. O sigui, és una cosa ja
històrica.
Espectacular.
Sí, sí, sí.
I segon, perquè és una persona que té afinitat. Té afinitat amb Laporta, té afinitat amb Deco i té afinitat amb Alejandro Echevarría. Alejandro Echevarría és una persona que també té molt bona relació amb ell. O sigui que és una alineació perfecta de constel·lacions. O sigui, ja veurem, perquè el futur, al final, és el que acaba marcant. Però el que sí que és segur és que Luis Enrique, la seva tornada al Barça, es tindria que produir amb un context molt diferent al que hi ha ara, molt diferent.
En canvi,
amb Cesc Fàbregas, crec que a l'escenari... que es produiria en el 2028, en el cas que al final Hansi Flick consideri que ja en 4 anys ja s'ha desgastat molt, doncs Cesc Fàbregas ara mateix seria una opció molt real.
Home, és interessant el com ho ha fet. O sigui, jo crec que s'està fent molt bé ell la feina. Ell, la seva preparació i la seva trajectòria l'ha estat fent molt bé, perquè anar al Como d'entrenador també era una cosa...
Va acabar allà de jugador.
Agafar-lo... Bueno, sí, no.
Hi ha una inversió molt forta, em sembla que són empresaris tailandesos, són asiàtics, no recordo exactament el país. I hi ha diners.
La zona és xula, de Como. Per viure, hi dic, no? Sí. Bé, doncs és interessant la figura de Cesc Fàbregas. També és per la... Jo la sento molt a Madrid, aquesta figura.
També. Sí. I diria que Cesc no tindria cap problema per entrar.
No, no seria una persona que digués...
Home, però... Ja sé, que ja ho entenc, però entre Madrid, si se li posa Madrid i Barça...
Jo
crec
que
depèn del moment. Clar, si el Madrid et crida un estiu que el Barça no té necessitat, l'estiu del...
No, però en el cas de que...
Ara estem especulant.
No, però la Laia planteja el cas que digui... Hi ha una oferta del Madrid i una oferta del Barça el mateix any. Indubtable, encara que potser el Madrid pagués més diners. Jo crec que ell ho tindria bastant clar. Ara, si només hi ha una oferta del Madrid i el Barça no pot...
També és cert que s'ha escapat molt de l'entorn, com a jugador, vull dir que sap el que és estar al Barça i sap la pressió i sap els ismes que hi ha i ell ho ha patit. Vull dir que... Però vaja, ara això ja seria molt futur.
Sí, estem fent futur, però aquesta és una possibilitat
Cesc
real.
Fàbregas, i la possibilitat de que ocupi la banqueta del Barça i sigui, diríem, un dels millors situats per ser substitut de Hansi Flick a dia d'avui.
Exacte. Bé, I a més, pensa que també hi ha... Ja si anem a fer ja hipòtesis ja llunyanes... Pensa que la possibilitat també de que quan marxi Laporta una persona com Gerard Piqué sigui un dels possibles candidats en el 2031. Imagina, Cesc Fàbregas, Piqué, ja farem ja el gangbang ja.
I Messi on el tenim en tot això?
Sí, Messi, estaria ja d'ambaixador.
Una mica, com que us agrada, els dos sou bastant fashion victims de la moda, us agrada molt, estils diferents, però us agrada, us faré un apunt de moda, perquè que està relacionat amb la junta directiva. Ja sabeu que l'1 de juliol és quan entra tota la nova junta, es farà la junta directiva i es farà a la tarda, un cop aprovi l'actual junta, que entrin tota la resta de directius, evidentment, doncs es farà l'acte de presa de possessió a la tarda o l'endemà, i llavors, clar, han d'anar tots ben mudats. I aniran tots ben mudats i de la mateixa marca.
Uniformats.
Uniformats. Clar, la marca que vesteix el Barça, els jugadors del primer equip, és una marca molt moderna i molt elegant. Amiri. Amiri, oi, eh? La marca Amiri, no sé, es diu. I el més lògic és que vesteixi a tothom. Normalment, la mateixa marca vesteix a tots els membres de l'estaf i també doncs, a qui vulgui fer-se els vestits. I
Flick no va mai corporatiu, eh?
No. Mira que obliga a tothom a anar del Barça. Ell va...
Un dia us explicaré quina és la botiga preferida de, la botiga de roba preferida de Flick a Barcelona.
Ui, no la diguis que anirem tots allà tot el dia a veure què es compra. Ara ja, després... No, després no, un altre dia ens ho dius. Tu hi vas a comprar-te roba allà o no?
No, crec que no hi he... Hi he passat molt, hi passo molt...
És perquè em ve de camí. És econòmica, la roba?
Bé, tampoc és la boutique més exclusiva i més cara de la ciutat.
Ah, que bo. Va.
Però hi ha roba xula i molt de l'estil que veiem a Hansi Flick.
Doncs què passa? Que ja fa unes setmanes que els directius, els nous, els electes i els actuals, han anat a prendre mides i a fer el vestit. Llavors, clar, van dir doncs, que us vesteixi a miri. I allà, llavors, alguns directius van dir escolta, aquesta roba és molt maca, però van començar a veure el tallatge. Clar, als jugadors els queda perfecte. És moderna. Pantalons, que vol dir pantalons amples, sí. Amb aquesta caiguda que es porten ara, amb aquelles americanes jaquetes també més ampletes, més llargues, tot. Tot era una moda que els directius diríem que tenen doncs, constitucions diferents de les jugadors, no s'hi acabaven de trobar del tot còmodes. Mm-hmm. Era una mica més clàssics. I llavors, finalment, van anar a una botiga de Barcelona, d'aquestes de tota la vida, històrica, com és senyor...
A quina d'elles?
Ah, veus, no ho sé.
Hi ha una Diagonal...
Rambla Catalunya, hi ha una a l'Eixample, amb Rambla Catalunya...
Sí, a Aragó.
Sí.
Hi ha una a la Diagonal i hi ha una a Via Augusta, diria.
Ah, doncs això no ho sé. Però van anar allà...
Clàssica, clàssica.
I allà van trobar... Allà sí, van dir, no, home, aquests sí que ens queden bé. I llavors aniran tots vestits igual.
I les dues directives?
També, clar. No, clar.
Hem de fer un vestit... adaptat, no?, a la moda femenina.
L'Helena Fort i la Carme Hurtula. Sí, entenc que sí. No sé. Veus, això, aquest detall, doncs no ho sé, ja ho demanaré.
Senyora.
No hi ha femenia dins el
senyor. No tinc idea.
Ostres, ara això no ho tinc. Doncs això ho preguntaré, perquè és curiós. Bé, doncs ja ho mirarem. Ja ho mirarem, això. Mira, queda pendent això i la botiga de Hansi Flick pel pròxim dia. I també queda pendent la reestructuració que hi haurà a la junta directiva amb càrrecs, que això serà interessant. Els càrrecs, les vicepresidències...
Joc de Trons.
Sí, que això ja serà el primer pas a tot el Joc de Trons que ens espera els pròxims anys. Quins càrrecs, quines noves vicepresidències hi haurà, si n'hi haurà de noves, que jo crec que alguna que no estava en vacances...
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.